Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de no haver fet pedagogia per defensar aquest traspàs de competències en immigració.
I què ha fet el president de la Generalitat per defensar aquesta transferència tan important pel seu govern i el Parlament de Catalunya? Quina pedagogia ha fet per evitar recels d'algunes formacions polítiques que estan més a prop d'ell que no pas de Junts per Catalunya que ho ha proposat? Res, de res, de res. Bé, sí, abans de ser president, quan el PSOE s'hi negava, deia que estava en contra d'aquest traspàs, a la que el PSOE claudica i està a favor del traspàs, diu que està a favor, però no ha fet cap esforç en aquest sentit, no?
Tot plegat quan avui el Congrés dels Diputats té previst debatre la delegació de competències en immigració pactada entre Junts i PSOE. Una proposta que arriba a la cambra baixa sense prou suports per tirar endavant. L'oposició de Podem, que insisteix en que és una llei racista i el vot en contra del PP i Vox bloquejarà un dels pactes tancats entre Junts i el PSOE. I el Consell Executiu ha aprovat crear un fons extraordinari de 22 milions d'euros per a ajuntaments i consells comarcals. Així ho ha anunciat el secretari de Governs Locals, Xavier Amor, després d'una reunió amb representants d'ens municipalistes en què també hi han participat el president de la Generalitat i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. I en mobilitat, retencions hores d'ara a la 2 a Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona. També a la B23 a Barcelona, on hi ha vehicles accidentats al voral que en dificulten la circulació. I a banda també lentitud a la B10 i la B20, direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, recordem que les obres de millora a l'estació de Castelldefels tallen el servei de tren entre Gavà i Sitges durant tota la setmana. Com a alternativa, hi ha habilitat servei alternatiu per carretera. I els Mossos d'Esquadra han detectat que una empresa de Santa Susana dedicada a la neteja de fosses sèptiques abocava aigües residuals de manera il·legal a les seves instal·lacions. La investigació preocupa especialment per la proximitat d'explotacions agràries de cultius ecològics a la zona del Maresme. I els ajuntaments de Mediona i Sant Quintí han convocat avui a les 12 del migdia un minut de silenci en record al pare i fill que van morir arrossegats per la crescuda sobtada de la riera de Mediona aquest cap de setmana i ahir, quan es va trobar el pare. El cotxe en què viatjaven va ser embestit per l'aigua entre la urbanització Monterrey i Mediona i arrossegat fins a Sant Quintí. Finalment, el cos del pare es va localitzar ahir a uns 800 metres del punt on el vehicle va ser engolit per l'aigua. I en esports, Aitana Bonmatí ha fet seguint la seva tercera pilota d'or consecutiva, superant a les favorites Alessia Russo i Mariona Caldentey. En categoria masculina, Dembélé ha estat reconegut com a millor jugador del món després d'una temporada esplèndida amb el PSG. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que estic d'acord, i estic d'acord per
però
una...
No estem d'acord amb la...
Bé, el que diuen si això és veritat. Vull dir...
Nosaltres creiem que no.
Això no pot ser. No pot ser perquè...
Doncs sí, sí,
no, no puc subscriure de la baix.
No, perquè...
Ja he dit que estic totalment d'acord.
Cada dimarts, de 2:15 a 2 del migdia, a Ràdio L'Escala, l'actualitat política del municipi a la tertúlia La Plaça. I estiguis d'acord o no.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Al quiosco viu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordà amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. Al quiosc, al viu al PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui un calaix de sastre amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:05 minuts, 9, 10, 11, 12, 13 segons i és el moment que comencem aquest Ui, avui d'avui, dimarts 23 de setembre. Vinga, amb el sol que brilla amb tot el seu esplendor pel dia d'avui. No sé si ja hem deixat enrere les pluges o també encara ens en queden passar alguna més. Però de moment la situació està així, amb un dia de sol, un dia ja fresqueta, i estrenant estació, perquè ahir a les 9, era? A les 9, sí. A les 21 hores i... En les 20 hores, no arribaven a les 9. A les 8 hores i 19 minuts del vespre entrava la tardor. Vull dir que avui estem en tardor, no en plena tardor, ja hi arribarem a la plenitud de la tardor, però de moment hi hem entrat. Ens han obert la porta i som aquí, a la temperatura que ja va refrescant un xic. Avui no arribem, per lo que veig, si amb un cot d'ull, no arribem als 20 graus, estem allà al llindar. Doncs així estan les coses. Primer programa que fem de l'Ui Avui d'aquesta tardor de 2025. Tot el que farem avui serà el primer de la tardor del 2025. Doncs anem a començar amb tot el que els hi tenim preparats. Avui, recordin, aquest dimarts tindrem el retrovisor amb en Paco Torres, ahir vam parlar d'esports amb l'Ivan Garcia, i demà farem el safareig amb la Nuri. Vinga, doncs, si els hi sembla bé, anem a començar amb aquests apunts del dia. I ho fem, ui, que m'ha sortit aquí mig gall, i ho fem començant amb els números, amb els valors. Com els deia, estem a la frontera d'aquests 20 graus. Fins un cop d'ull així ràpid en el mapa, sí que hi ha llocs del nostre municipi, hi ha barris que estan a 20 i altres que estan a 19. El que tenim avui de referència és el Camp del Pilar, l'estació meteorològica, que es marca 19 graus amb 1, amb una humitat del 60% i una mínima enregistrada de 10 graus amb 8. I què ens diu la previsió? Què ens diu, doncs, el home del temps? Doncs avui ens explica que seguirem un temps insegur. Núvols abundants, encara amb possibilitat d'alguna pluja feble. Més probable durant la tarda o nit. Atenció, doncs, que encara això de les pluges no ha desaparegut del tot. El vent fluix durant el matí es podria reforçar un xic durant la tarda i a primeres hores de la nit. De tramuntana amb tràgol amb aquesta direcció en el mar. La temperatura podria ser un xic més baixa. I com ho tindrem demà dimecres? Esperem amb més sol al matí, amb núvols augmentant al llarg de la tarda, per durant la nit podrien deixar alguna pluja feble. El vent ja serà fluix, persistint un xic de mar de fons de gregal. La temperatura canviarà poc. Doncs més o menys sembla això, doncs, que es va calcant el que és un dia amb l'altre, el que és avui dimarts, que també ens parla de pluja, i demà dimecres també la pluja, paraula pluja, i surt. A vegades, quan veus el dia, penses, ostres, sembla impossible que amb aquest sol ara que fa tan lluent pugui ploure, però això que té, comencen a entrar núvols, comencen a tapar tot, i amb un tres i no res veus que comença a caure una gota i sembla que plou. I patapam, ja arriba tot. I, la temperatura de l'aigua del mar és el que ens falta, perquè encara hi ha gent, doncs, que aprofita, que estan de vacances, i aprofiten encara per anar a la platja i per anar a banyar. Continua amb aquests 23 graus. Tot i que aquell ambient de platja de mesos de juliol, agost i també de primers de setembre, mica en mica va desapareixent. Vinga, anem després del temps al Santoral, que hem de felicitar, també els aniversaris. Hem de felicitar algú doblement, doncs vinga, ara ho recordem. Vinga, comencem. Ahir parlàvem del juliol. Avui ens diu que els codonys, entre parèntesis membrillos, del país són menuts, rebessuts, imperfectes, però desprenen un aroma intens que els fa ideals per deixar-los dins d'un armari o calaixeres. I avui, dimarts dia 23, entrem a balança, els que siguin balança d'aquest signe, doncs avui entren durant, penso que és durant tot un mes, que duren els signes del zodiac. Jo, com que tampoc som molt seguidor dels signes del zodiac, doncs tampoc els hi podria dir, doncs, que el que dura un signe, si dura un mes, si dura 15 dies, jo penso que diria que és un mes. Perquè sí, mira, aquí tenim, avui és 23, entre balança, i el 23 d'octubre entre escorpi. Tecla, Cira i Linus, avui els sants. Que aquests són noms que quasi ja no es posen avui dia. Demà és un dia... Demà és un dia d'aquests assenyalats en el calendari, però ja ho explicarem demà, no ens avancem. Doncs vinga, felicitats a tots els que celebren el seu sant avui, tots i totes, com tots els que celebren el seu aniversari, també tots i totes, nascuts un 23 de setembre. I avui, doncs, a qui hem de felicitar? Felicitem l'actriu Aina Clotet, la filla del doctor Benaventura Clotet, i també de germana d'un altre actor, Marc Clotet, que fa 43 anys. I el Bruce, que diem aquí, Springsteen, que fa 76 anys ja. En Bruce, doncs, que sempre que ve a Barcelona, diem que té un cantant que té una relació molt especial amb aquesta ciutat, perquè com surt a fer gira europea a Barcelona, a vegades és el començament, el final de la gira, però sempre les gires d'en Bruce Springsteen a Europa han de passar per Barcelona. Vinga, i ens anem ja a la premsa. Obrim el nostre quiosc. Hem de fer un efecte de so d'aquest d'obrir persiana de quiosc, tal com ho fem amb l'ampolla musical, per saber com està la premsa, tant escrita com digital. Començarem per la premsa escrita, sempre àmbit gironí, Diari de Girona, la portada que diu que Girona lidera el creixement econòmic de Catalunya. Ah, mira, bona notícia, que Girona lideri el creixement econòmic de notícia, doncs com a gironins ens hem sentit orgullosos per això. L'economia gironina va créixer un 4,5% l'any passat, impulsada sobretot pel sector serveis i la indústria. També ha estat la província catalana més dinàmica en el període 2019-2024. I la fotografia de portada, que ens diu "Torna al BU per un dia". Exalumnes de l'Institut Jaume Vicenç Vives de Girona rememoren en anècdotes des d'anar a classe i d'altres a la seva època d'estudiants. Pel que veiem a la fotografia, sí, són gent que a la seva època va fer BUP, perquè potser algú encara no se'n recorda, però abans havia el tipus d'ensenyament era que feies la primària, que era la EGB, més ben dit, és que la primària es deia EGB, que eren 8 cursos, i com acabaves aquests 8 cursos, si volies continuar estudiant, tenies dos camins: anar a fer el BUP COU per una banda, i per l'altra banda fer formació professional. Amb BUP COU no hi havia, només era això, fer els cursos de BUP, fer el COU i ja passar a la universitat. Si anaves per l'altra banda, doncs te s'obrien diversos camins en formació professional, perquè podies triar, doncs, en diversos estudis, com podia ser administratiu. Llavors, els que hi havia a Figueres eren administratiu, electricitat i delineant. Després també hi havia mecànica, hi havia fusteria, hi havia, etc. altres llocs. Però els que estàvem aquí, a l'Escala, l'opció era anar a estudiar a Figueres. També hi havia gent, doncs, que optava per anar a Girona, alguns amb anada i tornada, pocs, i altres que ja s'hi quedaven, i després anar a estudiar a Figueres amb l'opció de fer el BUP i després el COU, i després anar a l'Escola de Formació Professional i triar administratiu, delineant o electricitat. Tot això va canviar ara amb el nou ensenyament, amb el nou sistema dels, i també amb les més possibilitats que hi han, que ojalà a l'època jo d'estudiant hi haguessin segut això de poder fer aquests mòduls, poder fer doncs, aquests ensenyaments que s'han anat ampliant l'oferta i poder triar, perquè aquella època tampoc n'hi havia gaire per poder escollir. Ara sí, doncs, que hi ha moltes opcions a l'hora d'acabar els teus estudis, a l'hora d'acabar l'ESO, i, per exemple, que no vulguis fer el batxillerat, o l'època que acabis el batxillerat i no vulguis anar a l'universitat, tens moltes i moltes opcions, cosa que abans era més difícil. Molt bé, doncs vinga, deixem el diari de Girona, perquè avui hi hem estat estona, i anem en el diari El Punt, amb la fotografia de portada que dona el titular, també diu: estacions ingovernables. El canvi climàtic ha trastornat les condicions meteorològiques i el comportament dels cicles de l'any. Sí, senyor. Té tota la raó. I m'agrada molt avui la fotografia de portada del diari El Punt, perquè es veu un paisatge nevat amb dues gandules d'aquestes de platja, dues cadires d'aquestes d'anar a la platja. Doncs molt ben il·lustrat aquest diari de... aquest diari... no va dir diari de Girona, diari El Punt. I també que ho han deixat de fer-ho i han de tornar a recuperar. Doncs anem a l'edició esportiva de, també del diari de Girona, que tenim una foto, la fotografia de portada dedicada doncs, a una imatge del partit del cap de setmana passat davant del Llevant. Justament, mira, surt el jugador gironí del Llevant, juntament amb en Francesc, que és un dels defenses del Girona, amb Bruguer de Bàscara, i diu: amb pinces, el Girona enfonsat a la cua i en només 14 jugadors de camp del primer equip afronta una visita molt delicada a Sant Mamés. Avui, doncs, a les 7 de la tarda, el Girona s'enfronta a l'Atlètic de Bilbao, a la catedral del futbol basc, com és Sant Mamés. I ara sí, tornem a el que és els diaris digitals. El Gerió diu: els hotels de Girona tanquen un agost de rècords amb 672.000 visitants. La demarcació creix un 2% mentre Catalunya registra el millor agost històric. També bones notícies. I quan l'altre diari digital, com és el Girona Notícies, ens diu que el PSC homenatja a Ernest Ernest Lluch en el 25è aniversari del seu assassinat amb un ampli programa d'actes. La consellera Sílvia Panec i el socialista garrotxí Albert Bramont reivindiquen el seu llegat polític, social i humà amb una presentació a Girona. Recordin que Ernest Lluch va ser assassinat per membres d'ETA com anava a buscar el cotxe en el pàrquing. Doncs, a trets va morir Ernest Lluch, un prestigiós polític que doncs, se'n va parlar molt, i va ser una mort d'aquestes molt i molt sentida en tots els àmbits polítics. Doncs un homenatge amb el seu 25è aniversari de que ens va deixar el polític Ernest Lluch. I amb això acabem ja el que són el repàs a la premsa, al quiosc. Ja podem tancar la paradeta i obrir la nostra ampolla musical. L'ampolla musical que ens porta la cançó del dia. Bé, com que el relacionem sempre amb el personatge de qui ens va deixar o d'aniversari, aquesta vegada podíem ser menys que posar una de les cançons de Bruce Springsteen, aquesta que ens diu... esperant un dia assolellat. De moment no l'estem esperant perquè el tenim. Doncs el anem a gaudir. Esperant un dia assolellat, això és el que ens canta Bruce Springsteen, aquesta primera cançó del dia, que ha anat bé per això, per aquest cumpleaños, per aquest aniversari, més ben dit, de Bruce Springsteen, que avui fa 76 anys. Continuem? Els sembla bé? Doncs vinga. I arriben les efemèrides. Hem de saber què va passar ara fa 5 anys, una de les notícies, en fa 10, en el món mundial, i quin dia celebrem avui. Doncs vinga, comencem. Ara fa 5 anys, la notícia també ens parlava, perquè ahir en vàrem parlar del que passava ara fa 10 anys, sobre la festa de l'anxova, perquè recordin, el primer cap de setmana d'octubre ja tindrem la festa de l'anxova i tot el que representa. Ara fa 5 anys la notícia era que Xavier Salamartín i Valeri Fernández rebran l'anxova d'or a la festa de l'anxova d'enguany, adoptant el context adaptat, més ben dit, en el context de pandèmia. El president de la DEO Empordà serà el pregoner d'una trentena edició marcada per l'anul·lació de la degustació popular i per una ruta adaptada en format de visita guiada. L'acte institucional es farà a la punta. Estàvem amb la pandèmia, ja més o menys allò que ja el més gros ja havia passat, però tot el que es feia s'havia d'anar adaptant, i és curiós perquè com vas buscant aquestes notícies veus les imatges, la gent parlant encara amb la mascareta, que era la protagonista d'ara fa 5 anys. Anem a escoltar aquest fragment d'aquesta notícia que ens en parlava l'informatiu.
El primer diumenge d'octubre és marcat a l'Escala des de fa 3 dècades per la celebració de la Festa de l'Anxova, una festa a moda d'homenatge a un sector emblemàtic del municipi com és l'anxover. Ajuntament i Unió d'Antics Saladors han acordat mantenir l'acte institucional i anul·lar o adaptar els actes més populars, però amb el convenciment des d'un primer moment que la festa en si s'havia de convocar.
Era un any que ens feia molta il·lusió poder-lo fer de manera especial, perquè una trentena edició s'ho mereixia, però malauradament el context no ens ho ha permès. De totes maneres, no vam voler cancel·lar el que era aquesta festa, una festa que és molt emblemàtica per la gent de l'Escala, pels anxovers, pel que representa el sector anxover en el municipi, i també per la repercussió que té aquesta festa a nivell territorial, no?
A la festa d'enguany, de forma excepcional, es lliuraran dues anxoves d'or. Una per a l'economista Xavier Sala i Martín i l'altra per al futbolista Valeri Fernández. Així ho ha oficialitzat Rosa Ustenc en nom de la Unió de Saladors.
Intentarem fer en l'acte protocolari el lliurament de dues anxoves d'or. Una serà per al senyor Xavier Sala i Martín, que dues o tres vegades ha sigut portador de la paraula i del nom de l'Escala en els mitjans en els que actua, i per segon tenim un escalenc que aquest any ha arribat a l'èlit i per la seva joventut, i es tracta d'en Valeri Fernández.
Així estava, així ens parlava aquesta notícia de la festa de l'anxova que es havia d'adaptar en el context pandèmia. Recolem ara fa 10 anys i es feia també balanç del que va ser la festa de la Sal. La notícia ens deia que aquest dissabte molt públic va seguir les activitats celebrades amb motiu de la 18a edició de la festa de la Sal. Dos grups bascos van ser els convidats a l'ofrena de la Sal, a les danses i cançons tradicionals. Per primera vegada, el foc del Ball del Drac s'encenia tal i com es feia abans. Anem a escoltar el fragment de l'informatiu.
So d'un corn marí va donar el tret de sortida a una nova edició de la Festa de la Sal, que enguany ha arribat a la 18a edició, una majoria d'edat que porta afegit el reconeixement de la Generalitat amb la inclusió des del mes de febrer al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. S'ha premiat la implicació de la gent de l'Escala amb el seu patrimoni històric, tant material com immaterial, recordant com al segle XVI els avantpassats pescadors de Sardinals es van instal·lar a la platja, portant amb ells les arts de pesca i la salaó de la sardina i de l'anxova, una tradició que perdura actualment i que dona a conèixer l'Escala arreu del món.
Una bona manera de sumar el patrimoni tangible, aquell que podem tocar i coneixem perquè ha perviscut el pas del temps, com és l'alfolí, amb el patrimoni intangible, aquell que té a veure amb recuperar i amb mantenir vius costums, tradicions, maneres de fer, maneres de cuinar, maneres de cantar, maneres d'entendre la vida.
Una festa, una celebració, sens dubte, de les més emblemàtiques de les que fem a l'Escala al llarg de tot l'any. Una festa que ens serveix per recrear i per mostrar el que podia ser un dia qualsevol la vida quotidiana de l'antic port de pescadors de l'Escala, amb els oficis, amb l'arribada de la sal, amb l'arribada de la pesca, amb la taverna i amb els balls tradicionals.
La Festa de la Sal ha estat reconeguda per quatre raons bàsiques: la mostra d'oficis mariners, les danses ancestrals, les cançons tradicionals i la gastronomia.
Ara fa 5 anys parlàvem de la Festa de l'Anxova i ara fa 10 anys de la Festa de la Sal. I en el món mundial, què passava? Doncs tal dia com avui, de l'any 1868, Puerto Rico es declarava independent. Declarava la seva independència d'Espanya. La curiositat que he triat aquesta notícia que passava un 23 de setembre de 1868 és que els porto-riquenys, que ara són un estat associat als Estats Units, algunes veus han dit que volien tornar a pertànyer a l'estat espanyol. Hem escoltat ara, ja, ara fa temps que no se'n parlen, però va haver-hi una època, doncs, que sí, es va fer, va haver-hi aquest ressò, algunes veus polítiques que varen parlar d'aquesta oportunitat. Havent-hi en Trump de president, tenir un estat associat, no crec que el deixi anar tant així com així. No sé com haurien d'enfocar-ho això els porto-riquenys per voler ser espanyol, voler ser, doncs, un estat dependent, doncs, més d'Espanya que pas dels Estats Units. Vinga, això passava tal dia com avui. Quin dia celebrem avui? El 23 de setembre se celebra el Dia Internacional de les Llengües de Senyals, proclamat per l'ONU el novembre del 2017. La data commemora la creació de la Federació Mundial de Sords el 1951, organització no governamental que ara com ara ostenta el caràcter d'òrgan consultiu de les Nacions Unides i màxima autoritat mundial per la defensa dels drets i interessos a les persones amb disfunció auditiva. Doncs avui, també un dia molt important per a la gent amb aquesta discapacitat auditiva, amb el llenguatge de senyals, que és la manera, doncs, que s'entenen a vegades entre ells o també amb les persones que saben el llenguatge de signes. Vinga, doncs, fetes les efemèrides, i abans de passar, escoltem un petit fragment d'una petita cançó que em fa de separador, i ja de seguida ens anem a posar bé el retrovisor i fer aquesta mirada cap enrere. Me olvidé de vivir és aquesta versió que fan d'aquest tema de Julio Iglesias, Rafael i Manuel Carrasco.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche y un día. De tanto jugar con quien yo más quería.
Manuel Carrasco fent duet amb Rafael, versionant aquest tema de Julio Iglesias, aquest Me olvidé de vivir. I ara i ara no ens oblidem, no ens hem de viure, perquè ara viurem aquest moment que ens porta al retrovisor. I el que ens posa bé el retrovisor per mirar enrere és en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb molta alegria que ens caracteritza.
Tristrística.
Bé, estem al mes de juny del 2021.
Què fèiem el mes de juny del 2021? Tu te'n deus ni en recordar.
No, perdó, 2001.
Sí,
vaig equivocar.
Doncs on eres tu el 2001? Tu te'n recordes de què feies el mes de juny del 2001?
El 2001 estaria jo treballant en el bar, com sempre.
Jo estava a Verges, portava poc temps.
Estaves a Verges?
Treballant a Verges.
Sí, fent de carter. Bé,
vinga.
Dia 23, mes de juny del 21, ja, del 2001, dia 23, terratrèmol a Perú. Un fort terratrèmol de 7,9 graus d'escala Richter ha sotjecat al sud de Perú.
Home, pressiona, un terratrèmol. Els que
no sé si va haver-hi morts, no tinc notícies de si va haver-hi... Però molt
normalment, fort. Esclar, depenent de quin, d'això, quin graus és i quin d'allò és...
Al sud de Perú viu poca gent. El dia 27 mor Jacques Lamont, actor estadounidenc a l'edat de 76 anys.
Un gran actor, Jacques Lamont, els que me'n recordo de, bueno, de diverses pel·lícules, sobretot me'n recordo aquella de l'apartament, que era, ell era un oficinista, allà que tenia diversos companys, treballava en una oficina, ell tenia un apartament, i els seus companys li demanaven l'apartament perquè tenien liu amb alguna de les altres companyes. Per exemple, homes casats, que tenien algun afer amb alguna secretària, doncs volien un lloc per anar a fer les seves coses, les seves trobades, i en Jean Lemon era el que tenia l'apartament. I bueno, passaven mil i unes. Però sí, ens ha deixat molt i molt bones pel·lícules, Jack Lemmon.
Dia 30, futbol, final de la Copa del Rei. El Saragossa guanya la Copa del Rei a imposar-se al Celta de Vigo per 3-1. I ara com està el Saragossa?
El Saragossa està en zona de descens.
Sí, sí.
Vaig llegir que s'estava qüestionant també l'entrenador, en Gavi Fernández, exjugador, recordant, de l'Atlètic de Madrid, i que sembla, doncs, que el que posava la notícia és que l'Abelardo, l'ex del Barça, l'historià Abelardo, podria ser el seu substitut.
Són les notícies d'avui el dia
actual. Això portava el portal aquest esportiu, que es diu el Desmarque, que també és el que fa les notícies esportives d'Antena 3, i parlava de la possibilitat, doncs, que passés això. El Saragossa, que va viure anys molt bons, el conseller de la Recopa, sí. Doncs, a la Copa del Rei, també havia jugat a Europa, i ara des de fa 13 anys ha enfonsat aquesta segona divisió, que no hi ha maneres.
I de totes maneres està el segon de la cua.
Sí. I, clar,
suposo
que sempre és un dels...
És com el Girona, s'ha de remuntar.
Sí. I el Saragossa, que sempre és un d'aquests que surt a les travesses com possible equip que pugi de categoria, perquè recordem que hi ha, a part del Saragossa, hi ha l'Sporting i el Deportivo, que són tres equips
de primera divisió.
Bueno, estava mirant tots l'altre dia, estava mirant, i crec que l'Andorra i el Mirandés, em penso que són els únics que no han estat mai a primera. Tots els altres són equips que han estat
a primera divisió.
Perquè inclús el Ceuta hi havia estat, i el... ara quin altre que no va del cap, quin és l'altre, que també...
Bueno, ja te'n sortirà.
Que també hi havia estat. La cultural, la culto, la cultural leonesa.
Bé, estem al mes de juliol del 2001, dia 14. Mort Miguel Gila, humorista a l'edat de 82 anys, de la Clínica Tecno de Barcelona i entrat en el cementiri de les Corts de Barcelona. Nascut a Madrid el 12 de març del 1919. Escoltarem un monòleg d'en Gila, un minutet.
Vinga, l'escoltem.
Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo. Y dije, me espero y nazco en el verano, con el calorcito. Y me esperé 6 meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé así sola a la portera. Dije, señora Julia, soy niño. Y dijo la portera, bueno, ¿y qué? Dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de mamar. Y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya, que ni pa' un cortado. Porque de joven había sido nodriza y había dado de mamar a 11 niños y a un sargento de caballería que luego ni se casó con ella ni nada, un desagradecido. Además me enteré y era un tragón, mojaba ensaimadas. Bueno, fui a mi casa, me senté en una silla que teníamos para cuando nacíamos y cuando vino mi mamá salí a abrir la puerta, dije, mamá, he nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo. Entonces le escribimos una carta a mi papá, que trabajaba de tambor en la orquesta sin...
Doncs aquest és un fragment d'aquests monòlegs d'en Gila. Aquest i el d'estar l'enemigo que se ponga,
sí, també
són dels més bons.
Podia triar aquests dos. Són monòlegs una mica llargs, durant 7 minuts, 8 minuts.
Però són molt bons, tot el que explicava.
I val la pena, per YouTube, les trobes.
Veure doncs aquests monòlegs d'ell allà amb un telèfon tot sol, doncs, sempre amb la seva clàssica camisa vermella, a vegades em sortia amb boina, a vegades no, i bueno, doncs, els deixava anar i bueno, eren molt, ocurrències molt i molt bones, uns monòlegs doncs, molt ben treballats i que feien passar una bona estona.
Doncs un dia a Barcelona, en l'entrega del Mundo Deportivo, el millor esportista de l'any, va actuar en Gila. Sí, vaig veure'l en directe. Passes una estona bé.
No hi havia programa abans de televisió que no hi sortís en Gila. Vull dir que quasi tots els shows que es feien, programes de musicals, els dissabtes, recordo, a les diferents televisions, en Gila sempre un moment o altre t'hi apareixia.
Bueno, seguim. Estem a dia 17, juliol, s'inaugura una rèplica de les coves del Camellà. La Capella Sistina Prioreti obria les seves portes de manera virtual i tornava a mostrar la prehistòria i l'art rupestre paleòtic superior. El Museu Nacional i Centre d'Investigació d'Altamira es presentava com el punt de referència internacional de l'art paleòtic a Espanya, amb una col·lecció de 400 peces originals i la reconstrucció a escala real de la sala de pintures. Seguim.
Sí, perquè, esclar, com que no es podia anar a visitar les coves d'Altamira per tot el perill que constatava i tot això, doncs se va fer una rèplica, jo recordo d'aquesta notícia com es va donar, que era exacta i clavada a l'original. Jo, l'única vegada que he estat a Santander i com vaig voler anar a visitar el cova d'Altamira, hi havia una llista d'espera que m'havia d'esperar quasi un mes. I vaig dir, deixa'm-ho córrer, deixa'm-ho córrer. Després van estar tancades al públic i també, doncs, en comptagotes hi podies entrar. I ara em penso que més o menys també va la cosa per aquí. Poca gent pot anar a l'original.
Doncs jo he tingut la sort d'anar a l'original.
A l'original, doncs mira.
Quan sí que tindria 22 anys, amb els meus pares van sortir després de la feina de l'estiu, de l'estiu. Doncs van dir, va, anem cap al nord i anem fins a Galícia i pararem, bueno, va estar un mes fora. I vam anar i vam tindre la sort de
poder anar.
Sí.
Que ara, ja dic, la gent que hi va, les escoles, les excursions, tot això, van a aquella rèplica, que és una rèplica, doncs, que es deia, doncs, exacta, molt ben lograda, però a l'original poca gent hi pot anar-hi, per això, no? Perquè brillava un xic, doncs, tal com estava l'original de les coves d'Altimira.
Doncs el dia 20, protestes antiglobalització a Gènova. A Gènova se celebra la reunió de G8, les mobilitzacions dels grups contraris a la globalització com a cada cop més multidimensionàries. Van acabar amb la mort a mans de la policia de Carlo Giuliani, un jove activista italià.
Recordo d'aquest fet. És que se'n va parlar molt, sobretot de la mort d'aquest noi jove, amb aquestes protestes que van haver-hi a Gènova.
I passem al mes d'agost, 2001,
sí.
Dia 8. U2 presenta l'espectacle Elevation Tour. El grup de rock irlandès U2 actuava en el Palau Sant Jordi ple de gom a gom a l'únic concert a Espanya de la gira Elevation Tour. Escoltarem una de les seves cançons, encara no he trobat el que busco. U2.
Aquest fragment del grup irlandès, els U2, els U2, com també els hi diuen, liderats per Bono, un grup també, doncs, que també ha tingut molt bona relació amb Barcelona, tal com abans ho explicava amb el cas d'en Bruce Springsteen. Vinga, tenim més coses.
El dia 24, futbol, Supercopa d'Europa, el Liverpool s'imposa al Bayern de Múnich a la final per 3-2.
No, era el Manchester. Ara estava pensant d'aquella famosa Copa d'Europa entre el Bayern de Múnich i el Manchester, que es va jugar a Barcelona.
Sí, que en dos minuts va haver-hi la remuntada.
El Bayern ja ho estava celebrant, ja els estava dient als que estaven al camp a la banqueta que ja, això s'acaba, i el Manchester va remuntar i se va emportar una final d'aquestes que no se n'ha vist mai més cap. I aquesta vegada també dos grans d'Europa, el Liverpool i el Bayern de Múnich, 3-2 la famosa Supercopa d'Europa.
Bueno, anem a Ràdio L'Escala.
Vinga.
Quiero que no desesperes la belleza de la noche.
I històries de la nostra ràdio, de Ràdio L'Escala, històries dos que han marcat anys i que bé, doncs, en podem donar fe amb alguns programes, amb algunes propagandes, amb coses que es feien per anys. També, doncs, és aquesta retrovisió que el posem a mirar a coses d'aquesta casa, de Ràdio L'Escala. Vinga, Paco, què tenim preparat?
Doncs mira, estem al mes de maig del 1997. En Josep Palma va començar a fer un programa de ràdio, sí, que el coneixem tots, el més
Palma,
calent...
Palma. Ah, vale.
El més calent a l'aigüera. Escoltem com era la falca que feia amb les paraules de Josep Pau.
Cada dia de cada dia t'expliquem moltes coses a Ràdio L'Escala. Les informacions més destacades del dia, les curiositats d'una jornada, entrevistes, concursos i molta música seleccionada perquè el matí sigui molt més àgil. Cada dia de cada dia, el més calent és a l'aigüera. El més calent a l'aigüera, des de les 10 del matí i fins a la 1.
En Josep Palma amb una veu més jove...
Home, esclar, tu també tenia la veu més jove.
Sí, bueno, tots, que va començar ara farà 30 anys, doncs aquest magazín, doncs que, bueno, hi han passat diversos conductors l'última va ser la Cristina Cantal, actualment l'Ona Vilà, abans el havia conduït jo, l'Abel també hi havia estat, en Sergi esporàdicament, en Jordi Roure també, alguna que altra vegada també esporàdicament fent algunes substitucions, doncs són veus que fan d'aquest programa que juntament amb el Torna a tocar Sam, podien dir que, deixant a part els informatius, són els programes actuals més antics que fem a Ràdio L'Escala.
Doncs la setmana que ve parlarem d'aquest programa Tornarà a tocar.
En Sam.
Sí.
Molt bé.
I altres falques d'aquests programes.
Molt,
entrevistes.
Perfecte.
Bueno, després, a la una que passava, l'informatiu.
L'informatiu, això tampoc falla mai.
Doncs escoltem la falca de l'informatiu.
L'informatiu. Cada dia a la una i a les set, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala. Un programa dels serveis informatius de Ràdio L'Escala. Control tècnic, Josep Palma. Edita i presenta, Abel Font.
Doncs va haver-hi certes notícies, com sempre, el dia 28, que era un dimecres, Ràdio L'Escala, l'alcalde Josep Maria Guinart explica a la ràdio el balanç de 2 anys d'alcaldia. Refusa parlar d'accions concretes dutes a terme i fent referència a l'esperit que el seu grup ha intentat impulsar al municipi. En destacava l'honestitat i treball mantinguda per l'equip de govern i la bona relació entre tots.
Mm-hmm. Perquè que Josep Maria Guinart va ser alcalde de l'Escala, estem parlant de l'any 2001. I és curiós amb això de l'informatiu, que fixa que feia l'informatiu amb dues persones, cosa que ara és difícil que faci, perquè el que fa l'informatiu és ell mateix el que l'edita i el que es fa el seu propi control. Però abans sí que era una persona al control i l'altra, tal com estem nosaltres ara en aquí. Això va anar variant el pas del temps.
Això ho feien en el CERF.
El CERF, sí. M'ho envia la ràdio allà. Un tiarà allà al lavabo.
Això mateix. Dia 29, L'Escala s'engalana. Mm-hmm. Coincidint amb la setmana que es compleix 2 anys de les darreres eleccions, l'Ajuntament ha editat un butlletí amb el tema L'Escala s'engalana. Obres en curs on s'inclouen els plànols de pràcticament totes les obres que s'estan duent a terme actualment a la progressió.
Mm-hmm. Hi havia una campanya que també se'n deia L'Escala l'engalana, que promovia que la gent engalanés les seves cases, posessin plantes allà on es poguessin posar de la façana o així, les façanes sobretot, perquè hi ha algunes cases que veus les façanes que dius, ostres... Una mà de pintura no iria pas malament.
En aquell temps cases estaven una mica bastant abandonades.
Bueno, també en trobaríem alguna ara.
Bueno, ja en poques,
En poques, però...
Ja en poques.
També en trobaríem alguna, però va haver una època que sí que estava un xic molt deixat i es va fer una campanya intentant això, no? Que ja que és un poble turístic i ens ve a visitar gent, que el poble, sobretot, faci goig.
Bueno, ara passem a una passa musical.
Vinga.
Doncs escoltarem el que no vam escoltar la setmana.
Sí.
Medley tropical de l'orquestra Marimba. L'orquestra Marimba, que la portava en Sorrell.
En Sorrell, sí, que en vam parlar la setmana passada, recordant que ens va deixar aquest estiu. Vinga, més cosetes.
Sí, una altra cançó, Nick, Laura, no està.
Laura no està,
Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé.
On t'estarà la Laura? On t'estarà la Laura que encara no l'han trobat?
Bueno, ara seguim amb la informació esportiva amb la Falca de Locutori Esportiu.
Tota la informació esportiva el dilluns a Ràdio L'Escala. Des de 7:45 del vespre, tots els resultats, entrevistes i connexions telefòniques per obtenir la millor informació esportiva del cap de setmana. El dilluns, el locutori de Ràdio L'Escala és esportiu.
Doncs aquest mes de maig ja s'acabava la temporada de futbol i el primer equip de Futbol Club L'Escala jugava a segona regional. I els resultats van ser aquests del mes de mes de maig. Van ser aquests. El dia 4, Roses B, 0, L'Escala 3. El dia 11, L'Escala 3, Jafre 1. El dia 18, L'Escala 4, Massanet 1. I L'Escala 3, Sant Pere Pescador 1, el dia 25. La classificació, el primer va ser el Marc Adelant, que puja directament a primera regional. El segon va ser L'Escala, farà la promoció davant del Salt i el Sant Esteve durant el mes de juny. Mm-hmm. El mes que ve, o sigui, la temporada, el proper programa, direm com ha quedat
tot. Com va quedar. És curiós que veus aquests equips que estan en categoria i fins i tot n'hi ha un que ha desaparegut, que no ha pogut inscriure's a la competició, com és el Sant Pere Pescador.
Això mateix, és una llàstima, un equip tan veterà.
Hi va haver-hi problemes amb l'Ajuntament, van dir que plegaven, es va poder arreglar, però a l'hora d'anar a inscriure no hi van arribar a temps, i el Sant Pere doncs, aquest any no podrà jugar a la categoria que li tocava, i el seu lloc, on parlàvem ahir amb l'Ivan, l'ha ocupat el Basse Vilobí.
Llàstima, eh? Perquè Sant Pere Pescador, mira, tants anys de futbol...
Sí.
I per culpa, no sé, de l'Ajuntament, no sé què va passar...
Bueno, ells...
Una col·laboració de l'Ajuntament.
No, l'Ajuntament els havia de donar una subvenció que els havia promès i aquesta subvenció no arribava, i esclar, el futbol de poble és difícil... si no tens recursos, i ells van dir, oita, nosaltres no tenim els recursos per tirar endavant el futbol si l'Ajuntament no ens ajuda. L'Ajuntament doncs, no se'n feia el longui, fins que aquests van dir, oita, pleguem. Després van dir, bueno, ho rumiem aquí que allà, ja aquí ho teniu, no plegueu, i alhora va dir, bueno, doncs vinga, anem, i ja no hi van ser temps, i per això el Sant Pere Pescador aquest any no competirà.
I el segon equip, que jugava a tercera regional, va tindre aquest resultat. El dia 4, a l'Escala 4, Cornellà 2, el dia 10, Ventalló 1, L'Escala 2, el dia 18, L'Escala 2, Flaçà 2, i el dia 26, Clanyà 4, L'Escala 2. Va ser l'últim partit del campionat. En la classificació, el primer va ser el Cornellà, el segon el Porqueres, el tercer l'Armentera. L'Escala B va quedar en 14è lloc. Una temporada força mediocre. Va perdre molts partits i encara, bueno, es va aguantar a la tercera regional.
Sí, que era l'última categoria, el que seria ara la quarta catalana.
I després parlarem del tenis taula, divisió d'honor estatal, resultat del mes d'abril i maig. El dia 5 d'abril, Collado Mediano, 3, el Cerro L'Escala 4, el dia 12 d'abril, Cerro L'Escala 1, Artial 4, el dia 19, Cerro L'Escala 1, Almendralejo 4, el dia 11 de maig, Valladolid 4, el Cerro L'Escala 1, el dia 25 de maig, el Cerro L'Escala 0, Caja Sur 4, i el dia 25, Cerro L'Escala 4, L'altre equip no el tinc apuntat.
No tenim apuntat. Bueno, ja el recuperarem.
Dues derrotes consecutives, 4-0 enfront de dos ferms contrincants, si bé en la visita de Caja Sur va influir molt en el sorteig on no va ser gens favorable.
Recordem que abans de començar els partits, no sé si encara es fa, no sé com va, però abans sí que se sortejava qui s'enfrontaria amb qui. Després hi havia uns sistemes que havies d'intentar que el jugador més bo s'enfrontés primer amb el més fluix, i així, bueno, hi havia totes unes estrategues per això.
Doncs en el mes de juny del 97, que serà el proper programa, en parlarem tant del futbol de l'escala, el primer equip, com el del tenis taula. També parlarem del bàsquet.
Perfecte, doncs molt bé, donar oportunitats a tots els esports, eh? I si hi ha tenis i el que sigui. Molt bé, Paco, ho hem de deixar aquí perquè ja quasi ens pitarà els senyals, que no els posem mai, del punt de les 12.
Molt bé.
Què passa si hem d'anar a dinar avui?
Ah, bueno, sí.
Això és un vici que tenim sempre.
Sí. Doncs mira que a les cases, les mestresses, hi ha un mestresso, fa el seu dinar, fan el dinar, el menú del dia, un plat, un primer plat, un segon plat. Normalment a casa fem un plat. I després un postres i la beguda corresponent. I els restaurants encara més, fan preparant el menú de diversos plats i tothom que vagi tant de restaurant com a casa, bon profit a tothom i fins la setmana que ve. Adéu, amics.
Doncs vinga, Paco, fins la setmana que ve. I és el moment de posar el punt i final amb aquest retrovisor que hem fet tant del que passava en el món mundial l'any 2001 com el que va passar aquí a l'escala dels anys 1997 amb en Paco Torres. Demà hi tornem. Els deixem ara amb el més calent a l'aigüera amb l'Ona Vila.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva.